Mercè, tenim protagonistes avui a les veus del matí, eh?
Com sempre, a aquesta hora, amb aquesta sintonia, el mateix protagonista i col·laborador de fa ja unes quantes temporades, en Jaume Alsina. Bon dia i benvingut a la ràdio.
Bon dia.
En Jaume Alsina, que per cert, hem de dir, és com en Jordi Hurtado, no em dic bé, no? En Jordi Hurtado, que no envelleix.
Anda, que no.
Sempre està igual, en Jaume,
sempre està igual, porta unes quantes temporades amb nosaltres i...
No, és veritat, Jaume, podríem recuperar alguna foto de quan vas començar ara. Hi hauria molt poca diferència,
correcte.
Eh?
Correcte.
Fer com el vi...
Amb els anys millores.
Exacte, amb els anys millores. Bueno, doncs parlarem de teatre. Avui tenim a més el ple de tenir dos convidats que són els protagonistes de l'obra de teatre Catfalling o Catfolling, que podrem veure el proper 18, o sigui, no aquest cap de setmana, sinó el dissabte 18 a les 20 hores a la Cate. És una comèdia, que és una obra en clau de comèdia, que ens parla de les relacions intergeneracionals, de com es poden arribar a entendre una persona gran, una persona de lo que en diuen tercera edat, amb un adolescent, o no. I d'això en parlem amb els dos actors protagonistes, en Ricard Borràs i l'Aina Borràs. Ricard, que és un actor que porta un llarg bagatge perquè fa uns 50 anys que es dedica en aquest món del teatre, porta 30 pel·lícules fetes, infinitat de muntatges de teatre i sèries de televisió, i la seva filla Laia, que també és protagonista d'aquesta història, que poguéssim dir s'enceta en aquest món del teatre. Bon dia, Ricard, bon dia, Aina.
Bon dia.
Hola. A veure, la primera pregunta que us faria és com va sorgir la idea de fer aquesta obra, de tirar endavant aquest projecte.
L'explico jo, Aina?
Sí.
Mira, un dia el Paco Mir, un dels intrigants del Ticicle, em va passar una obra. I jo quan la vaig llegir vaig pensar, carai, aquesta obra li va fantàstic a la meva filla. L'Aina en aquells moments estava estudiant a una escola de teatre de Madrid que es diu Cristina Rota, que és una escola privada molt prestigiosa, on ha estudiat, jo què sé, la Pedro Caturuz, el Bardem, tota aquesta gent. Llavors jo vaig esperar que ella acabés l'escola Cristina Rota per poder muntar aquesta obra del Catfolling. I aleshores, quan ella ja la va fer, doncs aleshores vam tirar endavant la producció i ella va afrontar, diguéssim, el seu primer paper protagonista dintre de l'obra. I ara que ella t'expliqui com ho va viure.
Exacte.
Doncs per mi és curiós aquesta obra perquè jo recordo en el moment en el que la vaig llegir per primera vegada el meu pare me'n va parlar i clar, encara no estava en el mapa, però després també internament a nivell familiar jo feia molt temps que li demanava al meu pare que volia aprendre a tocar la bateria i jo no estava per la labor en aquell moment. De cop va arribar aquesta obra i clar, anava perfecta perquè era una història que també a nivell intern havíem viscut també a casa. I al final, doncs això, quan em vaig graduar, doncs vam tirar endavant amb aquesta obra i fantàsticament.
Sí, val a dir, ara que has parlat de la bateria, que jo he dit dos protagonistes, quasi podríem dir tres, no? Perquè la bateria seria aquesta tercera protagonista.
Sí. És que l'Aina des de molt petita deia, jo vull tocar la bateria, vull tocar la bateria. Llavors, clar, tocar la bateria en un pis de Barcelona és ganes d'emprenyar-te amb tots els veïns de l'escala, no?
Sí.
I aleshores sempre li deia, bueno, ja ho farem, ja ho farem. Llavors aquesta ha sigut l'ocasió amb la qual, perquè he d'explicar que l'argument de l'obra és una noia que és bateria d'un grup punk rock que es diu Catfolling, que en català es pot llegir Catfolling. Aleshores, aquesta noia rep la visita d'un jubilat que ve a aprendre a fer classes de bateria. I aviat descobreix que aquest home ha arribat allà i que tocar la bateria no és el seu principal motiu per al qual va allà. Llavors, a partir d'aquí comença tota una història, tota una trama divertidíssima entre aquests dos personatges.
Sí, és una mica la pregunta que us tenia. A veure, què podíem dir per animar la gent a venir-la a veure, no? I realment és això, és aquest argument que és divertidíssim, la relació distant, tensa, primer que hi ha, i després com la persona gran i la persona jove doncs trenquen aquesta barrera intergeneracional i s'avenen i funcionen molt bé.
Llavors, el millor que podem dir a la gent és que si venen s'ho passaran bé. I a més els hi diran a tots aquells que no han vingut, tu has perdut. Això no ho dic perquè no tinc àvia, sinó perquè això és el que ens ha passat amb totes les actuacions que hem anat fent al llarg d'aquests pràcticament 2 anys que tenim l'obra en cartell, i és una obra que li encanta a la gent. I la particularitat és que li agrada tant a la gent jove com a la gent gran. I això per nosaltres és un orgull immens.
Sí, perquè val a dir que... Val a dir que en l'obra hi ha el llenguatge jove de la noia, de la professora de bateria, i el llenguatge de la persona gran, i que a vegades això porta poemes d'enteniment, perquè no... Allò, què vols dir amb això, no? Digues, Aina.
No, res. Crec que aquesta cosa del llenguatge dels dos mons, al principi sí que crea una mica com de petita confrontació, però molt ràpid això se soluciona, perquè al final aquesta és una obra que és una oda a la reflexió de siguem més amics tots amb tots, no siguem tan nadadistes i aquesta persona perquè és gran no pot tenir un vincle d'amistat amb mi. Aquesta barrera del llenguatge és inclús la cosa que la fa més tendra a l'hora de parlar aquests dos personatges, com amb dos mons tan diferents es poden avenir tan bé dues persones parlant tan diferent i agradant-los coses tan diferents. Al final, l'amor és una cosa molt més universal que no pas el que està passant. I em sembla com molt maca aquesta reflexió d'estimar-se.
Perfecte, estic completament d'acord, i a més, doncs, això que s'explica d'una manera a més divertida, vull dir que la reflexió seriosa que has fet, que està molt bé i que hi és i que d'allò, però que pensi la gent que això ho veuran d'una manera molt divertida. D'alguna manera podríem dir que el muntatge aquest, l'obra aquesta que heu muntat, el Catfalling, és una obra familiar, perquè per lo que sé també intervé el teu fill com a compositor de les músiques, i el teu fill, sí, i el germà també. de l'Aina, evidentment.
Sigui, diguéssim, nosaltres amb la nostra productora som com un petit barquet enmig d'un món amb el qual no hi entrarem ara, però s'afavoreixen cada vegada més a un cert tipus de coses i només aquestes coses. Nosaltres creiem que ha d'haver-hi una gran diversitat i, sobretot, volem que hi hagin companyies que pensin en el públic, que no pensin en la persona que et donarà els calés per fer el teatre, sinó que pensis en el públic. Perquè nosaltres, jo vull dir que tinc l'honor d'haver viscut durant molts anys, però gràcies al públic. Vull dir, per exemple, jo vaig fer el sopar dels idiotes i vaig fer 1.000 funcions de l'obra. I això no estava subvencionat. Mm-hmm. Va ser únicament una relació entre els actors i el públic. Vam fer 1.000 funcions al llarg de 3 anys. Quan vaig fer el Glux amb el de Goll de Gom, no estàvem subvencionats i vam fer 600 funcions al llarg de 3 anys, etc. Llavors nosaltres el que intentem és que amb aquesta petita companyia, malgrat totes les dificultats que comporta, amb aquest món tan subvencionat i tan, si m'ho permets, polititzat, nosaltres el que intentem és arribar a la gent i que la gent s'ho passi bé. Això té unes dificultats que nosaltres intentem superar amb aquesta obra. I la nostra gran recompensa és quan la gent, a l'acabar, ens diu moltes gràcies per fer aquesta obra, m'ha emocionat i he rigut molt a la vegada. I això és un regal immens, que per això fem teatre.
Exactament, per això fem teatre, per això parlem de teatre, i per això doncs la Cate us programa aquest dissabte dia 18, el que ve, diguéssim, la propera setmana, a les 8 hores, i esperem que la gent s'animi a venir-ho a veure. Jo per la meva part no tinc res més, em sembla que us heu explicat molt bé, si voleu...
Ja només una coseta més, si podeu dir. L'autor de l'obra és un autor que es diu Gerard Torejacs, que la gent no el coneix, però la gent quan és, que sàpiga que és l'autor que durant molts anys va escriure els monòlegs de l'Andreu Buenafuente. Els monòlegs que ell feia, diguéssim, a TV3, per explicar, que aquests els escrivia el Gerard Florejacs. I és un home que fa unes obres de teatre delicioses, i per això també vull anomenar el seu nom.
Perfecte. Doncs això, si no teniu res més, ho deixaríem aquí. Sembla que, per lo que hem explicat, la gent es pot animar a venir-la a veure, perquè realment jo l'he vista en vídeo, evidentment, no l'he vista en persona, però m'ho vaig passar molt bé, em va encantar. I tant per la part aquesta més sentimental de la relació entre una persona gran i una persona jove, com la manera divertida que sorgeix i que porta la relació aquesta. No expliquem més, perquè el per què el senyor va prendre bateria també ho vaig trobar molt interessant. Ho vaig trobar molt divertit.
I després hi ha una altra cosa que vull que per part meva, treballar amb la meva filla és un plaer. T'ho diu que m'encanta.
Mira, era una pregunta que volia fer, però he pensat, no cal.
Pues sí, saps per què? Perquè són aquells ulls d'una persona que la veus. I a més, vam haver de fer una feina que m'agradaria que te l'expliqués a l'Aina, perquè va ser la feina que vam fer sobre l'escenari. Explico, Aina, si et sembla.
Doncs nosaltres... Clar, ens plantem a fer aquesta obra de teatre i ens plantem un pare i una filla sobre l'escenari i de cop, clar, hem hagut de fer molta feina per trencar com amb aquests rols tan establerts en el món familiar per poder treballar com a companys.
Sí, sí.
I això que es diu fàcil no ho ha estat gens de fàcil, ha estat com la gran troballa mentre assajàvem. Jo al meu pare li tinc una relació de pare, però també una relació d'admiració, que això tampoc ho trenques en dos dies. I al revés també ha passat amb ell, amb de cop ell m'ha vist créixer i m'ha vist molt innocent tota la vida, i de cop ens plantem dos adults en un escenari, que és un terreny neutre totalment, i aquí ens hem hagut de mirar els ulls directament com a dos companys de feina, i ha estat molt maco, perquè el que hem trobat des d'allà, i corregeix-me si m'equivoco, que això també ens ho hem emportat com a la nostra vida, i la nostra relació de família també ha evolucionat en aquest sentit. I amb la meva mare i amb el meu germà, el fet de treballar tots junts cada vegada ha estat com una cosa que ens emportem ja perquè la nostra relació a partir d'aquesta obra ja és diferent ja. No estàs amb mi?
Mm-hmm. Sí. Jo vaig treballar una vegada amb un home de cinema de tota la vida, que era el Gonzalo Suárez, que deia una cosa que sempre he pensat abans de fer qualsevol obra. Diu, lo important d'una obra és que quan acabis de fer-la siguis una mica diferent a com quan vas començar. I això és una cosa que vaig aprendre d'ell i que procuro posar en pràctica sempre que puc.
Sí, que aprenguis alguna cosa de la feina que estàs fent.
Sí, i que et transformi. Que no siguis el mateix, que allò t'hagi transformat, que hagi fet preguntes i hagis avançat una mica, i que aquest resultat d'aquesta feina és el que li puguis ensenyar al públic.
Perfecte, ho trobo perfecte. I doncs això, famílies, veniu a veure aquesta família, sisplau.
No, el que t'agraeixo molt és que els hi hagi dit que ho hagis vist, perquè clar, si jo ho dic, doncs dius, clar, aquest senyor no té àvia i està aquí venent el producte. Jo... Però el maco és que tu t'impliquis i diguis que a tu t'ha agradat, perquè això és el més important, que jo ho digui, doncs dius, pues, clar, tothom que fa una entrevista diu que el seu és el millor, no tinc aquí a dir que no. Però el maco és que ho diguis tu, clar.
Ricard, tu i jo ens coneixem. El dia que ens veiem, no sé si te'n recordaràs, perquè havíem treballat junts, jo com a tècnic i tu com a actor.
Sí, senyor, jo estava treballant per el que ara és la gent de Vitor,
exactament,
de temporada alta, i jo vaig treballar durant un temps amb un muntatge amb ells.
Sí, sí, la nit de Reis.
La nit de Reis.
La primera va ser la nit de Reis i després l'Hort dels Cirerers. Jo la nit de Reis en tinc un gran record.
Sí, home, pensa que ens van donar el Premi de la Crítica, que a més en aquells moments la companyia no era tan coneguda. Van guanyar el Premi de la Crítica, van guanyar moltíssimes coses, llavors amb l'Hort dels Cirerers, que és quan vam treballar junts, doncs amb la Vicky Peña, l'Artur Trias, etc. Sí, va ser una aventura molt maca, també dirigits per un director que ja no està entre nosaltres, que és el Conrad Xidric, de l'Avany,
sí.
I va ser una experiència fantàstica. I el que m'agrada molt és que allà es van posar, diguem-ne, les bases del que després va ser Vitó, i que ara Vitó fa temporada alta. Exacte. i és una de les experiències teatrals capdavanteres del nostre país.
Sí, senyor.
Corrat des de l'inici.
Doncs sí, senyor. Doncs això, i per això m'implico, i per això miro de veure les coses i per això faig aquesta feina.
És que sobretot es nota molt quan la gent té amor per al teatre o quan la gent ho fa, diguem-ne, doncs una mica com perquè és la seva feina i prou. Per complir l'experiència. Llavors, en canvi, jo sempre penso que els teatreros, la gent que vivim això des de dintre, som gent que ens estimem el que fem i que aquest amor per el que fem és el que després intentem traslladar a la gent.
Sí, senyor. Doncs dit això, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i ens veiem el dia 18.
A vosaltres.
Molt bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.
M'agraden molt aquest tipus d'entrevistes, Jaume, que van molt més enllà,
Bueno, perquè som gent de teatre. Totalment. I surten coses de teatre i ells, home, aporta, ja dic, 50 anys a la professió, vol dir que és una persona que ho porta molt a dintre. I a més són actors dels d'abans, ell bàsicament és actor dels d'abans.
Que bonic, no?, les paraules que s'han adreçat l'un a l'altre com pare i fill damunt d'un escenari.
I el que ha dit ella ara al final, clar, no és el mateix allò, estem a casa com a pare, que quan estàs a dalt de l'escenari.
Totalment, clar, hi ha un treball aquí molt interessant, eh?
Bueno, que bé. Abans de tancar la sessió i de despedir-me, tinc que parlar d'una cosa que sí que hi ha aquest cap de setmana, que és la Funcional Teatre, que estrena la seva nova obra.
No paren, imparables.
Aquesta una peça de Jenny Holal, que ahir, a més, vaig poder anar a veure l'assaig general, que m'ho vaig passar molt bé, que va ser magnífic. Una obra llarga, aviso't, és llarga, vull dir que ho sàpiga la gent. Una obra també que ja has d'entrar-hi, té la seva dificultat, perquè és una obra, bueno...
Densa?
Bueno, té moments que sí, però també és divertida, també té moments divertits. Però és una obra que jo la vaig trobar molt interessant. Per mi és de lo milloret que ha fet a la Funcional fins ara, tant a nivell de text, perquè el text és de l'Àngel Burgues, a més, autor figuerenc.
Sí.
Novel·lista, bàsicament, però que ha escrit un parell o tres d'obres de teatre, i una d'aquestes és aquesta, una peça de Jenny Holal, i que realment el text és molt bo, és com una lliçó d'art, perquè va d'una artista, plàstica, i les interpretacions estan molt bé en general, tothom està a un molt bon nivell, i la posta en escena, molt moderna, em va encantar. És una posta en escena que perfectament aquesta obra la podríem veure a temporada alta, perquè és super, té molta qualitat i a més és com molt moderna, com molt actual, utilitzant mitjans molt, molt actuals, unes projeccions precioses que et van conduint en l'obra. Vull dir que val la pena, ho recomano. La faran tres caps de setmana.
Divendres. Perquè acostumen a volar les entrades, vull dir que...
Sí, sí. Divendres, dissabte i diumenge, és clar, perquè a més l'aforament és reduït, com sempre. I ho fan allà al casino, al carrer Ample, a la seu antiga, o la seu, clar, tradicional del casino. I ja dic, tres caps de setmana, comença aquest, divendres, dissabte i diumenge, i durant tres caps de setmana. Aneu-hi. Si això us agrada molt el teatre, aneu-hi. Poder hi haurà gent que dirà, buf, és que, clar, és llarga i tal, se m'ha fet una mica feixuga, però val la pena, de veritat que val la pena, molt.
Les recomanacions d'en Jaume Alsina.
I dit això...
Sí.
Ens n'anem, no?
Molt bé, déu-n'hi-do, per avui,
sí.
Jaume.
Estic content, perquè l'entrevista ha anat bé.
Sí, molt bé i molt interessant, i que no ens la podem perdre, el catfalling.
Sí, el catfalling, el dia 18, ja en parlarem la setmana que ve,
però a les 8 de la tarda,
a les 8 de
la sala
tarda de vespre, a la Cate, de veritat, us ho passareu bé, però a més és això que veureu aquesta relació entre la tercera edat, o els vells, o digue-li el nom que vulguis, i una persona jove, aquesta relació que tenen, que al començament, clar, no acaben d'entendre's perquè el llenguatge és modern. O sigui, si sentim parlar tu, el teu fill i jo, els meus nets,
clar,
com parlen ara,
ens podem sentir que dic, molt identificats.
Què m'està dient, no? Perquè, clar, tu ets random, em diuen. Random, què coi m'estàs dient?
Et diuen,
no?
Això, els teus,
bueno,
nets, per exemple, no?
El Rambo, el random, o...
Boomer!
El boomer, i això és random, i tu ets boomer, i... Clar, i
ens perdem, eh?
I en aquest senyor que té 70 anys, el personatge i l'actor, perquè és de la meva quinta, doncs està molt bé, i és divertit, no? Perquè primer ell va perdut i després, bueno... Ja.
Interessant.
Veniu-lo a veure, perquè de veritat...
Val molt.
Compra d'entrades avui a partir de les 7 de la tarda a la taquilla del Teatre Municipal del Jardí, que a més a més és a la sala, a la Cate, que la sala és molt reduïda i que després volaran, bueno, les entrades.
Sí, és més reduïda, evidentment, més al jardí.
Ja, per això dic que ens espavilem, que després direm, ostres, la volien a veure i ja no queden entrades.
Doncs vinga.
Jaume, fins la setmana que ve. Adéu, bon dia.
Adéu.
Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.